Al matí, amb Mireia Sanz.
Divendres vinent arrenca el període de preinscripcions i ho fa amb algunes novetats importants a Sabadell. D'una banda, la posada en marxa d'un nou institut a l'Eixample, un centre que ahir coneixíem, que treballarà per projectes i que arrencaran mòduls prefabricats durant almenys els primers quatre cursos. Però aquest matí us hem explicat que el cas de l'escola de Tramen, que només s'obrirà una línia de P3 i, per tant, el centre oferta 25 places quan hi ha 29 alumnes amb germans a l'escola que volen entrar-hi. De tot això i molt més en volem parlar avui al matí amb el director de Serveis Territorials d'Ensenyament al Vallès Occidental, Jesús Vinyes. Molt bon dia i moltes gràcies per acompanyar-nos avui al programa.
Bon dia, encantat de tornar a estar aquí, que ja vaig estar al setembre, doncs ara tornem.
I amb un munt de temes damunt la taula i un munt de qüestions per comentar. Comencem, si li sembla, pel nou institut. Uh-huh. Ens explicava fa uns dies a Ràdio Sabadell, el trucàvem, que el centre començaria oferint dues línies i que la intenció era passar en un futur a tres línies. Per què s'ha decidit que sigui per a un institut per projectes?
Nosaltres el que fem és un institut, o sigui, la creació d'un institut. Per fer això, l'element essencial és definir un projecte educatiu i hem triat un professorat que tingués experiència, que conegués la zona i que nosaltres sabíem que d'entrada era un professorat que tenia interès per millorar, per avançar, que era un professorat actiu, no? Aquest professorat és el que ha definit un projecte i l'ha definit per projectes. Nosaltres no creem un institut perquè treballi per projectes, sinó que creem un institut i l'equip, que nosaltres el que fem és escollir un bon equip, i aquest equip
és l'encarregat de definir,
és el que tria el model, el que tria la metodologia, i nosaltres hi tenim una confiança plena, en les persones i en el projecte que estan elaborant.
Aquest centre i l'Institut de Can Oriac, que obria portes l'any passat, són de moment els dos únics centres de projectes que hi ha a la ciutat de Sabadell, crec, o hi ha més centres de secundària dedicats al concepte de projectes?
El concepte de projecte és una part de l'horari del que fan. També fan treball per àmbits, des d'un punt de vista més ampli, i en això hi ha molts instituts que tenen en les seves franges també treballs per àmbits, que vol dir no ben bé per matèria, sinó per una qüestió més àmplia, no? L'àmbit lingüístic, l'àmbit matemàtic, que abarca diverses matèries, no? Per tant, aquesta no és una novetat, no són aquests dos únics centres que fan aquesta qüestió, no? D'aquesta manera. Ara, el fet de néixer de zero els permet definir un projecte ja molt més definit, així com altres instituts fan transicions i equilibren un bon fer, perquè nosaltres els pensem que la secundària està donant un bon rendiment. No pensem que s'estigui oferint en els altres instituts una formació no sòlida, no? Ara sí que sabem que el que han de fer és anar millorant i innovant. Aquests instituts que comencen de nou tenen la sort de començar ells ja des de zero i, per tant, tenen més força. Però, en tot cas, nosaltres veurem canvis metodològics a la secundària cap al món, cap a un treball competencial, ho veiem en tots els instituts de Sabadell.
Ahir es feia aquesta presentació als veïns d'aquest institut i hi havia una certa polèmica al voltant de l'àrea geogràfica que ha de delimitar una mica aquest institut. Expliqui'ns, quins alumnes podran accedir a aquest institut i una mica d'on surt la polèmica que expressaven ahir els veïns?
Nosaltres, per decidir aquesta creació d'aquest institut, nosaltres necessitàvem diversos elements. L'equip actual venia d'un govern del 155 i, per tant, el departament agafa el mes de juny, fa tot el possible perquè el curs s'inaugurés bé, però no havent estat en la planificació, i per tant nosaltres hem necessitat uns mesos per ubicar i per saber amb quina línia de treball aniríem. En aquests mesos és quan ens vam plantejar que en aquesta zona, que el que és tot aquest sector de la zona sud de Sabadell, hi havia una mancança de places públiques, perquè els alumnes que sortien de les escoles d'aquesta zona no tenien lloc en instituts en aquesta mateixa zona. Per tant, nosaltres el que hem fet ara és incrementar l'oferta de dos instituts a tres, i donat que surt ara el mes de febrer, que és quan es va decidir i així, nosaltres no podem zonificar específicament i canviar totes les zones així improvisadament. Per tant, nosaltres el que hem ofert és que estan escrits a aquest institut totes les escoles que són de la Creu de Barberà, de la zona sud de Sabadell. I tenim cinc escoles: tenim l'Amadeu Vives, tenim la Romànica, tenim el Joaquim Bomé, el Espronceda i el Celleres i Pla. Està escrit és una preferència, perquè en definitiva qui demana els instituts, qui demana les places són les famílies, i les famílies tenen dret a demanar-la allà on sigui, no? Ara, el que sí que podem assegurar és que les persones les famílies que portin aquestes cinc escoles tenen aquesta inscripció i per tant tenen aquesta preferència sobre tots els altres que portin els alumnes a altres centres de la ciutat. Aquest és el tema de preferència. I hi ha polèmica en el sentit de dir, bé, si el tema de proximitat, però en aquest sentit això es passa com qualsevol servei públic. Jo puc tenir el CAP al costat de casa, però això és una sort per part meva, però en definitiva la ubicació estricta mai es pot tenir en compte, perquè mai tothom té un institut a prop del tocant, no? I per tant sempre les zones són molt més àmplies que les de proximitat estricta, no?
Per tant, es dona el cas que potser algú hi viu molt a prop però que no li toca aquell institut per zona.
Més que no li toqui, bé, primera qüestió, si no ha portat el seu fill en una escola d'aquí a la zona, no està escrit, per tant no té prioritat. Per tant, si està a aquesta zona tindrà els 30 punts de zona, però igual que de cada altres, però l'inscripció, és a dir, on ha portat el seu fill abans, això és fonamental, aquest és el tema fonamental que hi ha.
Ens explicava ara per què es decideix obrir aquest institut a la zona de sud de Sabadell. En aquesta tertúlia, el dia que ho anunciàvem, en aquest programa, traiem a la tertúlia d'actualitat, parlàvem d'aquesta qüestió, i un dels nostres tertulians de l'Associació de Veïns de la Creu Alta deia: sí, sí, van passant instituts, però a la Creu Alta no tenim cap institut, i per què nosaltres no tenim cap institut?
És, tenen raó, a la Creu Alta no hi ha institut, eh? Nosaltres estrictament no pensem en que hi hagi un institut a cada un dels barris de Sabadell. Les proximitats estan basades molt en escoles de primària, no en centres de secundària. Quan nosaltres ens reunim en planificació amb l'Ajuntament, el que més o menys tenim un indicador, que és que donada l'edat dels nens, que ja comença primer, ja tenen a partir de 12 anys, per tant ja no són nens petits, diguéssim, pensem que la mitjana que hauríem de tenir és uns 20 minuts caminant, com a màxim. La majoria de les famílies tenen un institut a menys de 20 minuts, perquè en general tothom el té a menys, no? Per tant, aquests són els límits. De manera que nosaltres en aquest sentit el que entenem és que aquesta qüestió de posar un institut a cada un dels barris doncs no és una finalitat. Tot i que la distribució dels solars i així, com és lògic, la fa l'Ajuntament. O sigui, és a dir, el Departament d'Educació no té la mateixa solidesa d'opinió que la que té l'Ajuntament, que coneix la zona des del seu punt de vista general d'urbanisme. Per tant, en aquest sentit, nosaltres els solars els acceptem a l'Ajuntament, i de fet estem molt d'acord amb el que ens ofereix i en la situació que els ofereix.
De quina manera afectarà els altres instituts de la zona, les Termes i el Ribot i Serra, el fet de tenir aquest nou institut de moment provisional, sí, Sabadell Sud?
Home, una primera cosa que segur que els afectarà és que nosaltres havíem d'escolaritzar aquests alumnes que aniran en aquests centres, els havíem d'escolaritzar, i potser haguéssim posat un grup més al Ribot i Serra, que no hi cabia i que era aparatar encara més un centre que ja està molt utilitzat i que ja està molt... Per tant, nosaltres, en aquest sentit, aquest l'afecta positivament, perquè li treu aquesta pressió, no? I d'alguna manera l'oferta queda més esponjada. Aquí teníem molta pressió i, de fet, nosaltres el que sabem és que moltes famílies de la zona doncs, optaven per anar a instituts fora de la zona o en centres concertats, que és totalment legítim, només faltaria, però en tot cas el que sí que no tenien possibilitat de tenir oferta, en aquest sentit es punjarà. Nosaltres pensem que hi ha alumnat suficient pels tres centres sense que cap se n'hagi de ressentir.
Una altra de les qüestions que havíem sentit a parlar en matèria d'educativa i especialment amb instituts i abordant la qüestió de la formació professional és la possibilitat d'oferir centres especialitzats a la ciutat de Sabadell. S'havia parlat així de forma molt embrionària de l'Agustí Serra i no sé si l'opció que es posa damunt de la taula amb aquest nou institut permetria que el Ribot i Serra, amb una oferta molt àmplia també de formació professional, pogués convertir-se també en un centre d'aquests exclusius en l'àmbit de la formació professional. Ho tenen en ment, això?
Sí, nosaltres aquí el que vam explicar és que la inauguració d'aquest institut dona resposta a una necessitat d'escolarització immediata per el que seria l'ensenyament obligatori, l'ESO, però alhora ens dona moltes més possibilitats de planificar el postobligatori amb una oferta a la zona. Això implica batxillerat, diguéssim, no? Més batxillerats, el nou institut també ho podrà incorporar, i també implica la possibilitat de que el centre, el Ribot i Serra, passi a ser un centre referencial. Això és una qüestió que ho sentirem, perquè aviat sortirà un decret. El departament pensa que el que ha de fer és centres que siguin referències d'algunes de les famílies professionals. En aquest sentit, no sempre vol dir que un centre exclusivament d'FP, però sí que vol dir que tindrien una família professional determinada, amb una visió comarcal o com a mínim supramunicipal, perquè nosaltres ara fa poc vaig anar a una reunió amb el que seria el consorci del riu Ripoll i Riera de Caldes, perquè la planificació de l'FP s'ha de fer amb una visió més de territori, no? I per tant, quan nosaltres diem que el Ribot i Serra fa una formació professional, és una oferta que serveix per tot Sabadell, serveix per Barberà, serveix
i en quin àmbit podria oferir aquesta oferta el Ribot i Serra, en quina família?
Amb les que està fent ara normalment, que és tot el que seria el que en diem la formació professional comunitària, de serveis comunitaris, que és el que ara doncs, ja s'està especialitzant. Això ho estem definint. Clar, això val pel Ribot i Serra. El fet de que crear l'institut ens dona més possibilitats de que el Ribot i Serra, quan baixi la pressió aquesta que estem ara de demogràfica, ens permetrà avançar més ràpid, però això sense prejudici del que puguem fer a Castellarnau, a Agustí Serra, que són centres que també poden ser referents, o l'escola industrial amb el tema de la fusta, vull dir que són centres que poden ser de referència.
Dels instituts escola, que n'hem sentit a parlar darrerament i a Sabadell no n'hem vist cap, la projecció de que algun dia en tinguem algun, hi és?
Nosaltres els instituts escola hi hem apostat d'una forma molt clara. Aquest era un tema que estava aturat de feia 6 o 7 anys i nosaltres comencem 25. Clar, aquí, els instituts escola, la primera qüestió que nosaltres ens... és un model que d'entrada no el fem servir per substituir centres de secundària, sinó que es tracta de quan tenim necessitats o tenim necessitats d'escolarització, una de les propostes pot ser o crear un institut escola o fer un institut nou. Llavors, fins ara aquí a Sabadell el que no descartem aquesta possibilitat, però que per exemple a la zona sud no, les opcions que hi teníem, perquè això vol dir que és un centre que pugui tenir aquestes possibilitats d'adaptació, que tingui com a mínim dues línies, perquè si no pots oferir una bona secundària, doncs no hem vist encara les característiques necessàries per fer això, però no ho descartem i n'estem parlant.
Clar, aquí havia sortit a vegades el nom de l'escola Samuntada per espai i per dimensió. No està en ment del departament.
L'escola Samuntada no té possibilitat. L'edifici actual no pot albergar un institut d'escola de dues línies. com a màxim seria d'una línia, i nosaltres això no ens sembla que sigui un bon model. De manera que d'entrada nosaltres l'escola s'ha muntat com a tal, no tenim aquest projecte. Cert és que vostè ha parlat de la Creu Alta, que nosaltres sabem que aquí tenim un punt de que hem de prendre algunes decisions, i no tenim molts anys per fer-les, perquè nosaltres veiem la projecció demogràfica, de manera que és possible que s'hagi de fer alguna actuació de remodelació de l'escola Ribatallada o de la Creu Alta, la pròpia Sant Muntada. Vull dir que nosaltres aquí sabem, amb l'Ajuntament, a la taula de planificació, que és un dels temes que hem d'abordar prioritàriament ja per tenir una previsió dels propers anys.
Encara sobre instituts, i de seguida anirem a d'altres aspectes, perquè hem de parlar, com no, de l'Institut de Can Llong. Uh-huh. Com està la construcció de l'institut? Quan el tindrem?
De moment jo vam donar un cronograma en què s'acabaria, les finals de l'obra serien el juny del 22. Clar, aquí les famílies estan... Jo em reuneixo amb les famílies cada uns quants mesos, i l'última vegada que ens vam reunir fa un mes, els vaig dir que nosaltres ens vam comprometre que en la primera adjudicació i licitacions que hi hagués de l'any 2019, amb els pressupostos del 2019, serien i anirien al que era la redacció del projecte del Virolet, que això és un pas superior. O sigui, el primer pas és licitar el projecte, que vol dir que es presenten unes empreses que diuen: jo, si guanyo, si em deixen fer el projecte, ho faria d'aquesta manera. Llavors es tria el projecte que sembla més adequat, i llavors ja es licita el que és el projecte. Aquesta primera part també ja és uns diners, i això ja el Virolet ja el té. I el Virolet està esperant el que seria que tinguem l'acord de govern pressupostari per poder començar ja la redacció del projecte, perquè ja sabem, ja està guanyant, no? En canvi, el Can Llong està en la fase prèvia, que és el que seria la licitació del projecte, la primera part, i també estem esperant l'acord de govern. Jo tinc la certesa, perquè en tinc això, que quan quan hi hagi un acord del govern i doni el vistiplau per tirar endavant, aquests dos centres sortiran. O sigui, són els que tenim...
Clar, vostè té la certesa, però les famílies tenen la sensació que l'administració...
Tenen la certesa de l'administració, que nosaltres ho farem en el moment que ho puguem fer. Jo entenc que les famílies... els hi vam dir que seria el gener, comptant que hi hauria aquests acords de govern pel gener. Cert és que com que els pressupostos no s'han aprovat, estem en una fase de que el govern ha de fer aquesta proposta en pròrroga de pressupostos, i té per dir una manera, és una qüestió de veure quan fa aquest acord. Jo espero que sigui aviat, espero que sigui immediat. Perquè en tot cas ja anem una mica retrasat. No, amb el plànic que els hi vam donar, com que ja els havíem donat un plànic, això perquè per acabar, per exemple, l'institut del juny del 22, a l'inici de la redacció del projecte nosaltres vam posar com a dada més o menys el juny-juliol, ja anàvem amb marges. Per tant, jo crec que encara podem dir que seguim el cronograma, encara no ens hem allunyat tant com puguem dir no acabarem
del calendari que els van passar les famílies. De fet, les famílies, just després de reunir-se amb vostè, van venir a Ràdio Sabadell, crec que es van reunir dijous, i el divendres els teníem aquí a la ràdio, i ens explicaven que estaven en converses per veure com es podien absorbir tots els alumnes, especialment els de batxillerat, en aquest termini de fins que l'institut estigui a punt l'any 2020, que s'havia parlat fins i tot de fer batxillerat a la tarda per tal d'adequar les instal·lacions. En quina fase estan? Perquè ens demanaven saber alguna cosa abans de les preinscripcions, que comencen aquest divendres. En quina fase estan?
Jo, de fet, també els vaig dir que no sabríem cap cosa abans de les prescripcions, perquè això no era possible. Nosaltres el que sabem els mòduls que posarem, que n'afegim encara un, no?, pel curs que ve, i estem parlant amb l'institut per buscar sortides. cert és que hi havia diverses possibilitats. Una és que és tots aquests mòduls, que són molts, moltíssims, des del migdia fins al vespre estan buits. Per tant, aquí nosaltres tenim un tema de dir si, quina opció podem fer per poder realment passar aquesta fase provisional. Estem parlant amb el centre, estem en contacte amb el centre. Nosaltres entenem que estem parlant d'alumnes de batxillerat que tenen 17 i 18 anys, de manera que nosaltres aquí veurem quina sortida tindran, però tindran una sortida i ja estem parlant amb l'equip directiu, i nosaltres vam dir que ho diríem el mes de maig-juny.
Doncs estarem pendents també.
Perquè
de que...
Perquè l'important no era el curs que ve, sinó era l'altre.
Uh-huh. Però el que demanaven les famílies, ens explicaven, és no inscriure un fill per primer de batxillerat si no saps com podrà cursar el segon, és el que ens deien les famílies. Uh-huh. I entenc que aquesta és la visió de la família, aquesta és la visió o la que pot dir el departament en aquests moments. Més qüestions de les famílies. A l'escola La Trama, explicàvem sí. aquest cas, doncs que es pot donar el cas que, per exemple, quatre famílies amb germans escolaritzats al centre no puguin portar els fills a l'escola. Uh-huh. Quina solució se'ls pot oferir?
Sí, aquí la primera qüestió és de dir és que des d'un punt de vista normatiu o de germans és una prioritat, no és un dret, o sigui, és important dir-ho, eh? Però nosaltres volem fer-ho, nosaltres som conscients d'això, sabem que no podem posar dos grups perquè no hi caben, o sigui, aquesta és una escola que hauria de ser d'una línia i que per la pressió de la demanda que té en posem dues, per exemple, aquest any tornem a tenir aquesta pressió, perquè és clar, si tenim 29 germans, nosaltres podríem oferir perfectament dues línies i tindríem 45 i 51, segur, eh? Però no hi cap. És que ja no és una voluntat de... No pot arribar a ser una escola de dues línies perquè no hi cap. Molt al contrari, és un centre que està molt atapeït. O sigui, més aviat, el prudent seria... ja tendia que sigui una escola d'una línia que no pas que tendia que sigui dues línies, però ens hem trobat amb aquesta situació. Ens demanaven que nosaltres per escrit ens comprometéssim a que tots els nens amb germans entressin. Això nosaltres no ens hi podem comprometre, no en el sentit de que no, la norma no ens permet això. Nosaltres jo només puc fer increments de ràtio si les persones fan la preinscripció. El que sí que vam dir és que nosaltres procurarem resoldre aquest tema dels germans, si tots són tots els germans, fins i tot, perquè és clar, tothom, ningú se li escapa que 29 alumnes de P3 no és una qualitat educativa extraordinària posar en un grup, de manera que reforçaríem el professorat. Per tant, el que diem és que facin la prescripció i que mirin així. Potser hi havia l'única pega possible que pot passar, que podria passar, que encara això s'ha de mirar, és si algun dels germans no viu a Sabadell, que és l'única salvetat. Que nosaltres podem fer increments de ràtio perquè és un tema de necessitat d'escolarització a persones que visquin al municipi, però no té sentit fer increments de ràtio a persones que no viuen i llavors a vegades ens hi trobem amb aquestes sorpreses, i per tant ho vam dir. Jo ara en aquest moment no ho sé, però aquesta sí que és una qüestió que jo amb això no és tan clar que m'hi pugui comprometre. Sí que em puc comprometre que les persones que siguin de Sabadell i que ho demanin, si la comissió d'escolarització m'ho proposa, els hi podem garantir que...
Per tant, si no hi ha cap irregularitat, es farà el possible. Sí. Irregularitat, no sé si seria la paraula,
no,
o cap
no
disfunció, o cap que no compleixi aquest requisit que ens deia vostè.
No és irregular, però té un punt de dificultat justificar que faci un increment de ràtio quan no són alumnes del municipi. Aquest seria el tema. Però, en tot cas, nosaltres mirarem de resoldre cas a cas, ja ho veurem, i d'entrada... Jo procuraré que entrin tots els alumnes.
Ens queda parlar de les preinscripcions, que de fet és un període de preinscripció que arrenca divendres vinent, dia sí. 29 de març. Amb quines novetats pel que fa a Sabadell? Hi haurà nous grups de P3? Sí. Hi haurà nous grups de secundària?
Nosaltres tenim, enguany tenim un grup més de P3 en el conjunt. Aquest any és l'any més difícil que tenim dels que tenim previsibles, eh? Tant a primària com a secundària, i després hi ha una baixada molt notable. Per tant, nosaltres aquí tenim, per exemple, la trama, esclar, té un grup menys que l'any passat, no? Uh-huh. Perquè,
per tant, tenim un grup més, però, per exemple, la trama perd un grup.
Perd un grup perquè no podem posar-lo. Uh-huh. Perquè el nombre... Per tant, el que nosaltres, en general, es mantenen tots els grups i augmentem a l'Escola Sant Julià, que va sortir amb un grup l'any passat i aquest any surt amb dos grups. De fet, això és una demanda que han fet. L'Escola Sant Julià la va fer de forma insistent també l'any passat, i augmentem un grup més a l'Escola Sallarès i Pla. Nosaltres sabem que estarà bastant ple, diguéssim que no anem sobrats. A secundària, que tenim moltes més possibilitats, sortim amb 5 grups més. I per tant, a secundària representa que
clar, dels quals dos són el nou institut.
Dos els nou instituts, i llavors el que tenim... Aquí hi ha més canvis, La Raona té un grup més, el Ferran Casablanc és un menys, el Joan Oliver té un grup més, l'Agustí Serra té un grup més, l'Institut Vallès té un grup més, el Ribot, de fet, en té un menys que l'any passat, però ja passa a ser un normal, de dos, perquè tenim el nou institut, i per tant els dos del Sabadell Sud, el nou institut, això al global són aquests 5 grups més. Uh-huh. Nosaltres pensem en aquest sentit que millorem la ràtio global.
Per tant, passem a 55 línies, si no m'equivoco. L'any passat n'hi havia 50, segons teníem dades controlades.
Ah, sí, doncs 54. No, 54.
54, eh?
54, perdó.
54, 54 grups.
54 grups, sí.
De secundària, i l'any passat, si no tinc malament les dades, hi havia 59 pel que fa a P3, per tant, estaríem amb 61.
Exacte.
Perfecte. Doncs,
no, amb 60.
Amb 60,
un grup més.
Un grup més. Perfecte. Doncs aquesta seria... Sí, exacte, em deia un grup més. Un grup més per P3, 5 grups més per secundària, i amb això es podran baixar les ràtios? Director, perquè és que llegíem fa uns dies unes dades que passaven Comissions Obreres en què ens deien que la meitat dels grups de Sabadell tenen sobre ràtio.
Sí, nosaltres allà on podem planificar els últims 3 o 4 anys, les ràtios estan controlades, per tant, l'educació infantil, nosaltres ja fem una oferta suficient per controlar les ràtios. No vol dir que no pugui haver un grup de 26, però són aquestes qüestions excepcionals. Mira això del que passarà a la trama. Però en general no és un problema de planificació. Ara sí que nosaltres tenim la certesa que, i no només a Sabadell, i a Sabadell és dels llocs que encara incideix menys, sí, perquè és molt més forta la situació a Terrassa, a Ripollet, a Rubí, no? Que és que entre primer i sisè de primària, que era quan s'havien d'ajustar tant els grups, segurament per qüestions pressupostàries, es comptava 25 els grups. I llavors, com que es compta 25, sempre que tens més creixement, doncs has d'incrementar les ràtios. I llavors nosaltres ens hem trobat amb aquesta situació.
Per tant, entre primer i sisè de primària hi ha sobre ràtio. Hi ha més alumnes dels que hi hauria d'haver paraula.
Hi ha sobre ràtios, i moltes vegades no hi ha possibilitat de resoldre-ho, perquè en realitat són alumnes de zones molt diferenciades. No? Perquè això com es soluciona? Posant un grup més, allò que en diuen un bolet, en alguna escola. Però ha de ser que realment hi hagi la necessitat en aquell sector, perquè nosaltres no podem traslladar nens amunt i avall. I per tant, aquesta estratègia, que a Terrassa, per exemple, no l'hem pogut fer, aquí a Sabadell encara no ens hem trobat amb aquesta situació. Però ja dic, la situació és, en aquest sentit, és més controlada. Sabem que això és cert, i sabem que si això creixés pel que fos, nosaltres faríem aquesta proposta de posar algun bolet en algun centre. Però, en tot cas, a P3, P3, P4 i P5, aquest problema no el tenim, diguéssim. Quan nosaltres mirem les ràtios globals, doncs nosaltres partim de, en general, per zones. Hi ha algunes zones més plenes, però diríem la majoria de les ofertes estan al 20-21, i hi ha algunes zones que estan més apretat. Per tant, jo penso que el que és per volar-hi, això està controlat. El que no està controlat i costarà, perquè s'haurà de passar tot aquest temps.
I això després anirà a la secundària, per tant s'ha de pensar en que a la secundària es trobaran amb aquests grups que van entre primer i sisè de primària, no?
Sí, però nosaltres en aquest sentit el gruix de la secundària fort el tenim aquest curs i el que ve. és el màxim. L'any que ve tenim la mateixa pressió que enguany, però després ja baixa, perquè ara sí que això sí que ho sabem clar, perquè sabem els alumnes que venen de primària. I llavors l'únic que fa això és que, com que els grups de secundària són de 30 alumnes i els de primària de 25, que tinguem més marge, diguéssim, però en principi la ràtio de secundària aquest any baixa a una mitjana de 27. Per tant, de moment, jo penso que l'oferta secundària aquest any ens fa patir menys que la de primària, que és l'últim any que ens farà patir. L'any que ve nosaltres preveiem 5 grups menys.
De primària?
Sí, i això vol dir que no els traurem, perquè no, ara no, la política no és treure grups, això ens permetrà
esponjar
les ràtios.
Seguiríem parlant molta estona, ens queden algunes coses i per tant ja buscarem un altre moment perquè ens pugui tornar a acompanyar i puguem acabar de perfilar, potser ja quan sapiguem ben bé com queda tot plegat passat ja el període de preinscripcions. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat, senyor Vinyes.
Encantat.
Que vagi molt bé.